Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Esteve, què em passa aquesta nit? Et miro i és com si fos el primer cop.
Què és el que fas? Què és el que fas? Què és el que fas?
No em voldria parlar.
Però què fas?
Per a mi ets la frase d'amor començada i mai acabada.
No canviaràs, no canviaràs, no canviaràs.
Ets el meu ahir i el meu avui.
No ho faràs.
Jo sóc així, inquieta.
Ara, si vols, pots intentar-ho. Digue'm que per tu només sóc un turment.
Ets com el vent que porta el so de les zones del mar.
Coses dolces, no me'n diguis més.
De vegades no t'entenc.
Del sol a les zones, pots parlar-ne si vols amb una altra. Les teves zones, jo puc escoltar-les. Quan és moment de jugar, si jo vull, quan jo tinc ganes, i després ja es veurà.
Una paraula més.
Paraules, paraules, paraules.
Escolta.
Paraules, paraules, paraules.
Si us plau.
Paraules, paraules, paraules.
Et juro que...
Paraules, 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 paraules. Només dius paraules que no em diuen res.
Ah, sí, el meu destí. Parlar-te, parlar-te com si fos el primer cop.
Bona nit. Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 9 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella.
És la nit que parla.
Però què fa?
La nit romàntica.
No canviaràs.
Aquest és el programa número 117, tercer d'enguany. Molt bona nit a tothom. Avui, 23 de febrer del 2021, i ara a les 9 del vespre fem el desè programa d'aquesta sisena temporada. Saludem l'audiència ja acabant febrer i tenim una treva amb el fred i que està portant uns dies més aviat de primavera que d'hivern, menys quan plou. Els ametllers ja són florits si el solet comença a escalfar. De totes maneres, la setmana passada hi ha hagut temperatures extremadament fredes tant a la major part d'Europa com a l'Amèrica profunda dels Estats Units, ja que Texas, per exemple, és entre 11 i 20 graus la temperatura habitual i enguany ha arribat a menys 18 graus, 18 graus sota zero. Estan els pobles glaçats. Hi ha hagut morts i milions de persones sense electricitat i després que hi hagi qui diu que el canvi climàtic no el sap veure. Ens enfrontem a temperatures i episodis més extrems cada vegada. Aprofitem aquest moment per saludar la meva companya de programa, Anna Arnau. Bona nit, Anna.
Hola, bona nit.
Què tal?
Bé, molt bé.
El portem?
Bueno, de moment, esperant nous aconteixements a veure, no?
Sí.
Però bueno, bé, força bé.
Pau, bona nit.
Bona nit, companys. Bona nit.
Què tal aquí els pius?
Molt bé, aquí.
Molt sol aquí a l'estudi?
Sí, sí, solitud absoluta de moment, però bueno, és el que hi ha. Un plaer estar amb vosaltres.
Bueno, pues, entre tots tres mirarem de què ens surti un programa entretingut i interessant amb totes i cadascuna de les nostres seccions habituals. Petits canvis en els protocols deguts a la pandèmia. La restauració guanya algunes hores, una al matí i una després de dinar. Les llibreries es consideren imprescindibles i la mobilitat s'obre a ser comarcal. Almenys tindrem més espai per moure'ns i les escoles de música poden funcionar i gimnasos al 30%. Quelcom és quelcom, però penseu que segueix sent imprescindible que aprenguem totes les mesures habituals. Neteja de mans, mascareta, distància, no socialitzar excessivament. Enguany sabeu que publicarem amb antelació els personatges o motius del programa per si algú vol alguna cançó, algun fragment literari o li agradaria que parléssim d'algun personatge. Escriviu-nos el que vulgueu. Com sabeu, el passat programa no vam poder estar aquí, per tant, avui correspon al 117, que hagués correspost fa 15 dies, però no va poder ser, per tant, avui fem aquest número 117, corresponent al dia d'avui. Recordeu que el programa es podrà escoltar a partir de demà a caudorella.onacodinenca.cat i que estem a les xarxes, al Facebook i a l'Instagram. Busqueu-nos com a Cau d'Orella, on podeu comentar tot allò que vulgueu i fer-nos propostes i comentaris. Seguiu-nos. Què va passar un dia com avui? Què celebrem avui? Doncs comencem i ho farem parlant dels fets destacats d'un dia com avui, 23 de febrer.
A l'any 1891, a Barcelona, Pau Casals i de Filló ofereix el seu primer concert públic a Barcelona a l'edat de 14 anys. A l'any 1765, al Regne Unit, el físic i químic Henry Cavendish va descobrir l'hidrogen mentre treballava a la recerca de la composició de l'aigua. A l'any 1923, a Catalunya, Albert Einstein visita Poblet, l'Espluga de Francolí, Terrassa, Barcelona i pronuncia diverses conferències. A l'any 1935, als Estats Units, es comença a publicar la tira còmica Little Lulu, creada per Marjorie Henderson Buell, al Saturday Evening Post. A l'any 1940, als Estats Units, es produeix la primera aparició del personatge de ficció Lex Luthor, un dels pitjors enemics de Superman, creat per el Jerry Siegel i el Joey Shuster, a Action Comics número 23.
El 1981 es va produir a Espanya un intent de cop d'estat, tal dia com avui, el 23F, fa 40 anys. A Madrid, un grup de guàrdies civils segresten els parlamentaris al Congrés de Diputats i a València els carros de combat de l'exèrcit surten pels carrers de la ciutat. Aquí als micròfons teniu dues persones que això ho van viure en pròpia pell i jo concretament estava fent el servei militar, llavors obligatori, a Saragossa. I al cap de poques hores de que es produís això a Madrid, ens van armar, ens van donar una bossa amb menjar per si teníem que sortir i ens van fer dormir vestits. Per tant, vam estar amb tots els vehicles a la porta del campament, perquè estàvem al campament de reclutes, vull dir que érem els soldats que hi havia al campament, per veure si ens feien sortir cap a fora o no. La veritat és que jo personalment vaig passar molta por, perquè no sabia si què passaria, que tindria que, si s'ho tindria que sortir o no tindria que sortir, i la veritat que va ser una data d'aquestes que es queda en la memòria, i això que ja fa 40 anys. Hi havia gent que es llicenciava el dia següent, el dia 24 de febrer, i realment estaven plorant pels racons, perquè el que menys s'imaginaven és que allò es podia allargar després d'aquell últim dia que estaven esperant. Vull dir que tots els que ho vam viure ho vam passar de la nostra manera. Tu, Anna, com ho vas viure?
Home, jo la veritat és que ho vaig passar bastant malament també. Jo això ho vaig viure, estava a casa i teníem dos focus de control. Una era, en aquell moment jo estava doncs, molt a prop del PSUC, aleshores doncs, estàvem rebent instruccions de veure què és exactament què és el que s'hauria de fer o intentar mobilitzar-te una miqueta. No? I per un altre cantó estàvem parlant amb França. Teníem família a França en aquell moment per saber quina era la situació que s'estava visquent una miqueta fora d'Espanya. No? I aleshores, clar, la informació que ens donaven des d'allí a la que realment s'estava visquent aquí era molt diferent, perquè semblava ser que fora d'aquí, de Catalunya, la implicació del cap d'estat doncs, era potser més seriosa del que en un principi ens feien veure o ens han fet veure durant tots aquests anys. No? Crec que és una cosa que no es parlarà mai, crec que no se sabrà mai la veritat, però crec que realment hi havia més mà negra de la que potser ens fan veure.
Realment va ser una data molt, molt complexa, va ser una data molt rebuscada. Jo crec que molta gent es va preparar per fugir o per lluitar, si fos necessari. Molta gent s'ho va veure a sobre, però per sort, o perquè les persones que no ho van tirar endavant o no van poder tirar endavant o la pressió internacional va ser més gran de la que semblava. Però bueno, al final doncs aquí estem, 40 anys després, i per sort seguim amb aquesta, diguem-li, pseudodemocràcia que tenim, perquè plena encara no ho és, però bueno, farem el que podrem i tirarem. Però bueno, nosaltres hem viscut aquesta experiència en pròpies carns, per tant, a veure si algun dia aconseguim saber exactament el que va passar. Continuem. L'any 1983, a Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, un incendi destrueix el Gran Teatre de la Passió. A l'any següent, el 1984, a l'Hospitalet de Llobregat, a l'Hospital Universitari de Bellvitge, els doctors Margarit i Jaurrieta van dur a terme el primer trasplantament de fetge que es va realitzar amb èxit a Catalunya i a l'Estat espanyol. El 1997, a Edimburg, Escòcia, un grup de genetistes de l'Institut Roslind, dirigits per Ian Wilmut, anuncien que el 5 de juliol de 1995 van aconseguir fer néixer el primer mamífer clònic, la famosa ovella anomenada Dolly. I per últim, l'any 2004, Gregori López Raimundo, Maria Salvo Iborra i Agustí de Semir són investits doctors honoris causa per la Universitat Politècnica de Catalunya. De què parlem avui? Doncs quan passen 10 minuts de les 9 del vespre, anem a escoltar el primer tema musical dels nostres aniversaris d'avui. Endavant, Pau. Acabem d'escoltar Sweet Love and Evil Woman, Amor dolç i dones dolentes. Johnny Winter, nascut a Beaumont, a Texas, el 23 de febrer de 1944 i finat a Zurich, Suïssa, el 16 de juliol del 2014, fou un guitarrista americà de blues i de rock. Winter es va convertir en una estrella del blues elèctric a la fi dels anys 60 i per al festival de Woodstock ja era una llegenda. Durant l'última etapa de Muddy Waters, va produir els seus tres últims discs.
Va formar la seva primera banda als 14 anys amb el seu germà Edgar. Va passar la seva joventut gravant temes d'en projecció regional i tocant blues pels bars. El seu descobriment a nivell nacional va arribar a través d'un article de la revista Rolling Stone el 1968, el que li va valer un contracte amb un propietari d'un club de Nova York i un enregistrament amb Columbia Records. El seu disc de debut oficial, Johnny Winter, és de 1969. A pesar que va començar amb un trio, més tard va formar una banda amb antics components de The McCoys. Es va anomenar Johnny Winter and va aconseguir bones vendes el 1971 en directe i amb el seu disc de 1973, Still Alive and Well. Els seus discos es van fer cada vegada més orientats als blues a la fi de 70 i va produir també diversos àlbums de Muddy Waters. En els 80 va gravar 3 discos per al segell de blues Alligator Records i ha gravat des de llavors amb MCA i Point Blank Virgin.
Va morir a l'hotel on s'allotjava a Zurich, Suïssa, 4 dies després del seu últim concert. Amb 60 anys, al festival de Lovely Days, festival de Wiesn, Àustria. Escoltem un altre tema d'aquesta estrella del blues i rock, Be Careful with a Fool. Aneu en compte amb un ximple.
Smile. Be
Tal dia com avui van néixer moltes més persones relacionades amb la música que amb la literatura, pel que avui parlarem bàsicament de músics. Per tal fet, escoltem una altra cançó.
Despiértame en California. Despídeme de las sombras que hubo en mí. Tu alma gemela la encontrarás siempre a tu lado. Déjame entrar de puntillas por ti. Hazme vivir cada verso que te di. Hay poco que perder, pero mucho que ganar. Nos queda tanto.
Acabem d'escoltar Miquel Erechun amb el seu tema Califòrnia. Miquel Erechun, nat a Caracas el 23 de febrer de 1965, és un músic afincat a Sant Sebastià des de ben petit. Va ser vocalista de Duncan Dhu al costat de Diego Vasallo abans d'iniciar la seva carrera en solitari.
Edita el seu primer disc l'any 1985, Por Tierras Escocesas, i està en actiu fins l'any 2001. En el que publiquen Crepúsculo. Separats, comencen una carrera en solitari a l'any 1992 amb el disc Naufragios, del que destaquen temes com A un minuto de ti o Esta luz nunca se apagará. Una vegada dissolt Duncan Dhu, continua en solitari, publicant després de l'èxit de Naufragios El abrazo del erizo, el 95, Acróbatas, el 98, Te dejas ver, el 2000, Ciudades de Paso, 2003, i un recopilatori exitós, el 2004. En els seus discos han col·laborat músics de la talla de Mark Gandernier, Robert Quinn, Pete Thomas, Lloyd Cole, Matthew Sweet o Fred Maher.
L'octubre de 2006 surt a la venda el nou treball del cantant basc que s'anomena Corredor de la Suerte i en el que col·laboren Amaral i Dani Martín. Escoltem ara un tema d'Duncan Dhu que segur que tothom coneix. 100 gaviotes. We'll be right back.
el viento sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar. El cielo gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy el día ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que aquí a vez más. Conmigo déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde hoy podrás beber?
Doncs és el moment de parlar d'un escriptor nascut aquest dia. Fernando Vizcaíno Casas nasqué a València el 23 de febrer de 1926 i morí a Madrid el 2 de novembre del 2003. Advocat de professió, fou un escriptor i periodista valencià en llengua castellana. Com a advocat es va especialitzar en la problemàtica jurídica del teatre i dels actors i publicà Suma de legislación del espectáculo l'any 1962 i la nova legislació cinematogràfica espanyola el 1964. A l'any 1971 es va iniciar com a novel·lista, però el seu primer i major èxit fou I el tercer any resucitó, el 1978. Vizcaíno Casas fou un prolífic escriptor de bestsellers que es movia entre la ironia i la crítica social. I quan gairebé són dos quarts de deu, anem a escoltar i a sentir una altra música relacionada amb una persona nascuda avui.
Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me siento adormecer. Tendida en la cheslón, soñar y amar. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien es mi fumar. Dame el humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de sintiendo así el calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Mi egipcio es especial. Qué olor, señor. Tras la batalla en que el amor estalla, un cigarrillo es siempre un descansillo. Y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza y su vigor. La hora de inquietud con él no es cruel. Sus espirales son sueños celestiales que forman nube y hacia la gloria sube. Y envuelta en ella la chispa es una estrella que luce clara y bella con mágico fulgor. Por eso estando mi bien, es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo así el calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del que quiero enloquecer de placer, sintiendo así el calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
Acabem d'escoltar Fumando Espero, interpretat per la Bella Dorita. María Yáñez García, coneguda amb el nom artístic de la Bella Dorita, nasqué a Cuevas del Manzor el 23 de febrer del 1901 i morí a Barcelona el 27 de juny de l'any 2001. Va ser una vedeta andalusa establerta a Barcelona que va començar a treballar en el món de l'espectacle als 17 anys. El nom artístic de Dorita se'l posà per una amiga francesa que s'anomenava Doré, i Bella perquè així l'anomenava l'empresari de l'Apolo, en un dels estels més emblemàtics del paral·lel barcelonès.
Va emigrar amb la seva família, mare, avi, oncle i 6 germans, a només 12 anys per culpa de la penúria econòmica provocada pel tancament de les mines de plom i plata de la seva terra natal. Va establir-se a Barcelona, on va treballar en una fàbrica de joguines i en un taller de brodats. Als 15 anys va fugir amb el que seria el seu primer marit i també el seu matrimoni més breu. I el Royal Cabaret, un cafè-concert del paral·lel, va començar la seva carrera artística quan, com a tanguista, als 17 anys. Després va treballar al Music Hall Pompeia i a l'Apolo, on va guanyar un concurs de bellesa i va popularitzar els couplets frívols, ja amb el nom artístic de Bella Dorita. L'any 1923 va començar a treballar al Molino i va consolidar la seva popularitat amb cançons com La Pulga, la vaselina o fumando espero que hem escoltat. I amb el seu estil, basat en la provocació, les insinuacions picants i els dobles sentits que la censura intentà controlar. Va interrompre la seva carrera en casar-se per segona vegada, però quan el seu marit va ser cridat al front, va tornar a treballar. El seu marit moria en un camp de concentració a l'any 1939. Durant els anys 40 i 50 es consolida com la reina del paral·lel i col·labora amb Aladi, José Sasa Tornil i Mari Sampere en espectacles de revista. Amb el seu tercer marit va comprar i dirigir el tablao flamenc Bodega del Toro entre l'any 56 i 1975.
Va ser vedet de Folies Bergère de París, cosa que tan sols ha aconseguit una altra espanyola, Norma Duval. Es va retirar de l'escena l'any 1965 amb Històries del Paral·lelo, dient que estava cansada de lluitar contra la censura. Va ser estrenat al Teatre Victòria de Barcelona. A l'any 1991 se li va retre l'homenatge a El Molino amb motiu del seu 90è aniversari i des d'aleshores cada aniversari es feia una festa. Quan complís 100 anys, el 23 de febrer de 2001, va rebre un homenatge especial en el que va confessar amb humor que encara no s'havia enamorat. El mateix any va rebre la medalla al mèrit artístic de la ciutat de Barcelona. Està enterrada al cementiri de Collserola. A Cuevas de Almanzora hi ha un edifici que du el nom de Bella Dorita. Escoltem un altre tema interpretat per la Bella Dorita, Poco a Poco.
Guantería. Vino el dependiente, mozo muy galante, y sirvióme al punto lo que yo quería. Al ir yo a probarme, me dijo el mancebo: déjeme, señora, yo se lo pondré. Y un tanto azarado empezó a meterlo, y al verle nervioso, así le exclamé: poco a poco, por favor, y apretando sin cesar, con dulzura y sin temor, que no puedes lastimar. Sigue, sigue, aprieta así, un poquito, anda vida, un poco más, que ya no, no, falta poco, ay, basta. Basta, que ya está.
Ja ara passem a potser la persona més important avui relacionada amb el món de la música. Segur que de seguida la coneixereu per la seva primera obra. Endavant, Pau. Acabem d'escoltar Messias de George Friedrich Händel. Händel va néixer a Halle, Saxònia, l'any 1685, casualment el mateix any en què va néixer Johann Sebastian Bach i Domenico Scarlatti. Va ser un any abundant de músics. Va demostrar el seu considerable talent musical a una edat primerenca, ja que als 7 anys era un hàbil intèrpret de piano i als 9 va començar a compondre música. No obstant això, el seu pare, un barber cirurgià de la cort de Saxe-Weissenfels, es va oposar a George Friedrich, qui insistia que el jove seguís una carrera musical, preferint que estudiés dret. No obstant això, el jove Händel se li va permetre prendre lliçons de composició musical i tècniques de teclat de la mà de Friedrich Wilhelm Zachau, un famós pianista de l'època.
L'any 1702, en obediència als desitjos del seu pare, va començar l'estudi de lleis a la Universitat de Halle. Però, després de la mort del seu pare a l'any següent, va abandonar aquesta carrera per la seva estimada música, convertint-se en l'organista de la catedral calvinista. L'any següent es va traslladar a Hamburg, acceptant ser produïdes a principi del 1705. Va produir allà altres dues òperes, el 1708, Daft i Florindo, durant l'etapa que va del 1707 al 1709, George va viatjar i va estudiar a Itàlia, quan l'òpera va ser abandonada per les autoritats locals. Va trobar treball com a compositor de música de por i va escriure algunes peces amb estil operístic. La famosa Dixit Dominus, el 1707, és d'aquella època. La seva Rodrigo va ser produïda a Florència el 1707 i Agripina a Venècia el 1708. Dos oratoris, la Resurrezione i Il Triunfo d'en Tempo, va ser produïts a Roma el 1709 i 1710, respectivament.
Escoltem una altra de les seves composicions molt conegudes, Arribada de la Reina de Saba. El 1710 es va convertir en Kapellmeister per a George, elector of Hanover, qui aviat hauria d'haver estat George I de Gran Bretanya. Després va visitar Londres el 1710 i es va establir allà permanentment el 1712, rebent ingressos anuals de 200 lliures de la reina Anna. El 1726, la seva òpera Escipión va ser exhibida per primera vegada en el mateix any i va nacionalitzar com a ciutadà anglès i va romandre en aquelles terres per molts anys. El 1727, George Friedrich Händel va ser comissionat a escriure quatre himnes per a la cerimònia de coronació del rei George II. Des de llavors, un d'ells, Zadok de Priest, ha estat interpretat encara a coronació. Després va ser director de l'Acadèmia Reial de Música entre 1720 i 1728 i, a ell mateix temps, company de Heidegger en l'administració del Teatro Real entre 1729 i 1734. També va tenir una llarga associació amb la Casa Reial d'Òpera, el Jardí Reial, on va ser premiada moltes de les seves òperes italianes. Posteriorment, va deixar completament l'administració operística en 1740, després de perdre una fortuna en els negocis. A l'agost de 1750, en un viatge de tornada d'Alemanya a Londres, va ser seriosament ferit en un accident vehicular entre The Hague i Haarlem, a Holanda. El 1751 va quedar sec i va morir al voltant de 80 anys, de 8 anys després, a Londres. Al igual que Clementi, va ser enterrat a l'abadia de Westminster, mai es va casar i es diu que la seva vida personal era molt privada. Escoltarem el darrer tema de Handel, que és Music for the Royal Firebox. Quin llibre ens recomanen avui? Avui contem amb el consell del nostre llibreter de capçalera, Marc Capa, de la Papereria La Plaça. Marc, quin llibre recomanes avui als nostres oients?
Bona nit, Dani, bona nit als oients de la Cau d'Orella. Doncs un dels llibres que més s'han venut aquestes últimes setmanes és el de l'autora la Najat Hel Hajmi. És aquesta autora doncs, que és de la Plana de Vic, una autora doncs, que va ser revelació fa uns quants anys, fa una, doncs, 5 anys, va ser revelació que va guanyar un premi literari, i aquest cop, durant cada any, abans del Sant Jordi, ens treu sempre una novel·la. Enguany és una novel·la molt i molt de caire feminista i es diu Els dilluns ens estimarà. És una novel·la doncs, que ens parla, com us deia, d'una noia de 17 anys, que doncs, descobreix que el món on ella viu, la seva petita societat que ella viu, no és la societat que ella creu que ha de ser, i amb 17 anys doncs, coneix una amiga, i aquesta amiga sí que viu en una societat doncs, que li agradaria pertànyer a ella. I lluita, i és una novel·la molt reveladora de la societat que vivim ara, i de les dones del passat que han lluitat per arribar on estem ara amb les dones, amb aquesta igualtat de gènere que tant i tant necessària és avui en dia, doncs la Najat ens explica doncs, aquesta lluita de, suposo, clar, no es pot explicar més, però és una lluita entre el feminisme i el masclisme anclat, un masclisme doncs, que sembla que sigui lo habitual i és el que doncs, aquesta noieta de 17 anys vol canviar de la seva societat. Us recomano aquest perquè de debò que n'hi ha moltíssims, però el que més s'ha venut és aquest de la Najat Al-Hajmi. I a l'espera, lògicament, perquè estem a les acaballes del mes de febrer, a l'espera que surtin totes les novetats de cara al Sant Jordi 2021, que esperem que enguany es pugui realitzar dins d'aquesta nostra vida que ens ha tocat viure, però que es pugui realitzar el dia que toca, que és el 23 d'abril, i falta molt poquet, falta menys de 2 mesos, doncs, perquè surtin moltes i moltes novetats literàries. Gràcies i fins la propera!
Ell, quan falten 3 minuts per acabar el programa, doncs ja anem acomiadant-lo i anem a fer-ho, aquest desè programa d'aquesta 6a temporada i 3er d'enguany. Esperem que hagueu dit com nosaltres d'aquest programa i us hagi servit per passar una molt bona estona. Avui hem parlat de diversos personatges relacionats sobretot amb el món de la música. A més, a la secció d'esdeveniments hem fet esment a diversos fets importats succeïts en un dia com avui, però de fa anys. Aprofitem aquest moment per acomiadar l'Anna. Bona nit, Anna.
Bona nit.
I el Pau, que el tenim allà als pius, que fem així...
Bona nit,
per poder,
i a reveure.
Sense, evidentment, sense ells no seria possible fer cap programa. L'Anna amb la seva aportació de la veu i les idees pel guió i el Pau tocant els pius, fent tot que el que diem arribi a vosaltres. Com a comiat del dia d'avui, el mateix que tots els programes des de que hem començat aquesta temporada i que no ens cansarem de dir-ho, per bé de tots, distància, mascaretes, mans netes i quedeu-vos a casa si no és imprescindible de sortir. Ens hem de protegir i protegir els demés, ja que aquest rebrot ara pot ser perjudicial per tot el que fa a la nostra vida tirar endavant. Ensenyament, treball, socialització, tot es veuria perjudicat i no pot ser així de cap manera. Seguim els protocols. Una miqueta més de paciència que de ben segur, amb ben poc temps, podem tornar a trobar-nos amb amics i familiars i ens podrem abraçar i petonejar. Som gent de proximitat i necessitem aquesta proximitat. Necessitem tocar i que ens toquin. Que tingueu tots una fantàstica quinzena i com cada programa us desitgem que sigueu molt, molt, molt feliços. És important. Marxem, com d'habitual, amb la bandera a cau d'orella fins d'aquí a 15 dies a les mateixes zones, al 107.2 de la FM o per internet. Molt bona nit a tothom.
El teu somris, vida meva, m'agrada quan dius que sí. Ben fluixet i a cau d'orella, m'agrada dur el teu record. Si sóc molt lluny de Calella, res en el món em plau tant, tu ets la raó del meu cant, la melodia vibrant del meu cor que més m'agrada. M'agraden els teus ulls verds i ta mirada encisera, m'agraden els teus cabells quan la ventada els espera. M'agraden els teus petons amb regust de primavera, i m'agrada el teu posat quan et canto una havanera. M'agrada el teu despertar, la teva veu riallera.
Una codinenca.
M'agrada la teva
pell, onacodinenca.cat,
i el teu somris, vida meva, m'agrada.